La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Protagonistes.
Amb Núria Goterris
i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
Sis minuts passen de la una de la vespre, de moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació que prima la lluita contra la despoblació i l'envelliment de cara als comptes provincials de 2019. El president de l'ENS, Javier Moliner, ha incidit en que des del govern provincial s'ha de ser capaç de dissenyar uns pressupostos provincials de 2019 contra la despoblació i l'envelliment de la població rural. Amb aquestes paraules, Javier Moliner ha desvelat la prioritat del govern provincial per a crear oportunitats en els pobles menuts com a clau simbòlica d'haver celebrat una convenció de pressupostos a Culla. En paraules del president provincial, només treballant contra la despoblació i pel rejuveniment de l'interior estarà garantida la identitat de la província de Castelló. La nostra història, la cultura o el patrimoni natural no es poden mantenir sense gent que habite aquests pobles i no basta amb desitjar uns pobles més habitats i plens de vida, ja que ficar recursos per ajudar a aconseguir-ho i molt de treball damunt la taula després d'haver recorregut els pobles un a un, segons explicava el president provincial. Amb aquesta forma d'arrencar la definició de les línies estratègiques dels pressupostos 2019 de la Diputació, Moliner fica el focus d'atenció en els pobles més menuts i amb menys recursos. Parlem d'actualitat de municipis, on tracta avui la unificació dels impostos de la brossa i el clavegueram, així els tributs de la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus urbans i la taxa de clavegueram passaran a ser un pagament semestral en lloc de cobrar-se trimestralment com es feia fins ara. El Departament d'Hisenda, diu l'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, que dirigís la regidoria Sílvia Cerdà, ha gestionat de forma responsable per a unificar aquestes taxes i que es puga facilitar el pagament a la ciutadania. Per tant, no es tracta de cap augment de la pressió fiscal, sinó explica el màxim responsable d'una reagrupació que ha vingut forçada per les quanties dels impostos, ja que la Diputació Provincial de Castelló no es fa càrrec del cobrament de les quantitats menors de 10 euros, com era el cas del clavegueram. A més, diu Huguet, s'ha eliminat una taxa de 40 euros per a l'autorització escomesa del clavegueram. L'Ajuntament recorda és responsable de la recaptació per via ordinària d'aquestes taxes, però que l'ens provincial s'encarrega de la via executiva i això suposa que amb la modificació de l'ordenança de la Diputació els rebuts del manteniment del clavegueram, que són de 8 euros, es quedaven sense cobrar per aquesta segona via. I anem ara a Cabanules, que donarà visibilitat a la campanya Jo Tria Responsabilitat si veus, no veus, en els concerts d'aquest dissabte. L'Ajuntament de Nules treballa en una nova campanya de conscienciació i informació sobre l'abús i consum responsable d'alcohol que s'està desenvolupant els dies de festa en honor a la Mare de Déu de la Soledat i a la que els donarà visibilitat en els concerts en el proper dissabte, dia 13, sota el lema Jo Tria Responsabilitat. Si veus, no veus, es vol arribar a la ciutadania, en especial els més joves. Precisament aquesta setmana ha tingut lloc una reunió de coordinació entre els departaments municipals de Sanitat, Policia Local, Brigada Municipal i Festes i la responsable del projecte Jo Trie, implicats en les accions que es van aportar a terme en aquests dies i en especial dissabte. Diuen la campanya preveu reunions amb diferents agents locals per a informar-los i dotar-los de ferramentes. A més, es repartirà per tot el municipi, principalment entre els casals de les Penyes, un decàleg en el qual es donen diferents pautes per a la bona convivència i amb les conseqüències de l'abús de l'alcohol. Com dèiem, s'instal·larà un punt d'informació en la zona propera als concerts el dia 13 amb professionals experts que facilitaran informació sobre alcohol i altres substàncies. I no deixem nules que també ha tret a licitació les obres per a la millora de les infraestructures dels polígons industrials en de la mina, Senda Mitjana i Via Augusta, unes accions que es portaran a terme durant els anys 2018 i 2019, de manera que el termini per a presentar propostes finalitza el 22 d'octubre i les bases de la convocatòria estan publicades a la plataforma de contractació de l'Estat. Aquestes actuacions compten amb una subvenció de 608.533 euros provenients de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, que depèn de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a millorar, modernitzar i dotar infraestructures i serveis els polígons industrials. I ens quedem a Almassora, que forma 1.400 transportistes voluntaris en de iaios i iaies i involucra les famílies. El programa per a l'obtenció del carnet de transportista voluntari de iaios i iaies, promogut per la Residència i Centre de Dia Municipal de Persones Majors Dependents d'Almassora, celebra el seu 5è aniversari després de formar a prop de 1.400 escolars de tot el municipi. Gràcies a aquestes classes, l'alumnat d'últim cicle de primària ha après a conduir, entre cometes, cadires de rodes i acompanyar ancianes i ancians que utilitzen suports per a desplaçar-se, com ara caminadors o bastons. Com a novetat per a aquesta edició, el centre vol fer extensiva la campanya a les famílies. Ho farà oferint la possibilitat que els i les alumnes que hagin rebut la formació durant aquest curs acudisquen acompanyats per pares, mares o bé altres familiars adults per a passejar i compartir una estona d'esplai amb els usuaris dins de les dependències de la residència. La motivació d'aquesta iniciativa ha reconegut la regidora de Serveis Socials, Diana Belliure, i del personal del centre i especial del personal tècnic d'animació, ha estat fonamental per a mantenir aquest projecte en el temps i fer-lo arribar a tots els centres escolars d'Almassora. L'edil Belliure ha destacat que fins i tot s'ha exportat la proposta a altres centres com el Bernat Artola de Castelló i s'ha implicat a membres del programa Joves per Almassora en la formació. I ens quedem ja a Vila-real. En primer lloc, Ciutadans, que critica que Vila-real acabarà el mandat sense aparcament de camions. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha criticat que la localitat acabarà aquest mandat sense un aparcament de camions. No obstant això, Nules, una localitat de menor envergadura, ho acaba d'inaugurar amb capacitat per a 225 transportistes. Diu Vicent, Nules ha estat l'últim d'un bon nombre de ciutats del nostre entorn, com Xilxes, Betxí o Almassora, que ja compten amb aquesta infraestructura des de fa temps, malgrat no ser centres neuràlgics de la indústria ceràmica, com si ho és Vila-real, ha remarcat el regidor, que ha indicat que per això, sens dubte, Vila-real no avança, sinó que més bé retrocedís a passos gegants. Sobre aquest tema, l'edil Domingo Vicent ha indicat que la seva engegada respondria a una reivindicació històrica dels transportistes al temps que facilitaria l'aparcament tant als veïns com als vehicles pesats que es veien i es veuen cada nit en zones com Avinguda d'Itàlia, d'Europa i França. I més oposició en aquest cas des del Partit Popular. Carlos Gil ha parlat respecte a aquesta pista running al paratge del Termet. Ha lamentat que aquesta actuació, valorada en uns 77.000 euros, se sumen als ja 193.000 que va suposar la creació d'aquest circuit esportiu al paratge natural de l'Ermitori de la Mare de Déu de Gràcia. En aquest cas ha indicat que, òbviament, el circuit tenia deficiències, però consideren que l'actuació que s'ha dut a terme no ha estat consensuada, que no és el material més adient, segons han pogut comprovar alguns usuaris que han publicat les seues opinions a Facebook, i també ha lamentat que en aquesta actuació de millora no s'hagi renovat, per exemple, la il·luminació, ja que consideren era un aspecte més destacat a tenir en compte.
Pensem que és una obra que no feia falta, no era necessària. N'hi ha moltes més prioritats en aquest poble, o pensem que n'hi ha prioritats més necessàries que la substitució del terra del circuit de running. La gent estava contenta, sí que és veritat de que possiblement hi havia unes zones que tenien més pendent i que les pluges havien arrastrat una miqueta el que és el firme, però bé, s'haguera pogut acometre una reforma d'aquestes zones concretes substituint-les per el mateix terra conforme estava i pensant que era suficient. Per contra, la il·luminació seguint sent pobra, l'aspecte de brutícia en el Termet seguís en el mateix que està en tot el poble i realment no s'ha tingut en compte absolutament a ningú dels usuaris per a cometre aquesta reforma, perquè només n'hi ha que veure les opinions de majoritàries dels usuaris en redes socials.
Canviem d'assumpte, però continuem parlant d'esports. En aquest cas, el regidor de l'àrea, Javier Serralbo, ha estat acompanyat pel cap del Servei Municipal d'Esports, José Ramón Cantavella, per a fer balanç de l'inici d'aquesta campanya. Un inici de campanya recordat de Serralbo amb algunes incidències, ja que, per exemple, ha afectat aquesta nova llei de contractació i també s'han dut a terme algunes accions de millora, com per exemple les tasques que s'estan realitzant en el terra del gimnàs de la piscina Llorema Requena per a substituir el parquet que s'havia vist afectat per una inundació o per un altre material que siga resistent a aquestes inclemències. Per la seva part, ha destacat Cantavella, no s'ha pogut iniciar aquesta campanya el 24 de setembre, com estava previst, s'ha fet l'1 d'octubre, i en aquest cas ha comentat que són vora 15.000 els usuaris que s'atenen en aquesta campanya, que incorpora algunes novetats, com un gimnàs, això sí, en horari reduït, al Centre de Tecnificació Esportiva, i també una activitat específica amb l'Associació Espanyola contra el Càncer. També ha indicat que a meitat d'octubre, una vegada ja estiga en funcionament i entre en vigor el contracte actual, es podran reprendre aquestes activitats esportives que es duien a terme amb normalitat al Servei Municipal d'Esports.
Volíem arrencar en, bueno, complint la legalitat en la nova llei de contractes, tenint, incorporant nous a l'escenari, nous, en aquest cas una nova empresa que va desenvolupar part de la nostra campanya. Penseu que tenim 14.900 usuaris, entre els quals estan els 7.000 socis, als quals dediquem un interès important en el tema de classes dirigides, en aquesta oferta que, com apunta bé el regidor, és una oferta quasi única en la zona. En aquest aspecte, impartim més de 400 hores de classe a la setmana, hem arrencat el dia 1 d'octubre en un sistema provisional, a l'espera de la incorporació de l'empresa que s'ha adjudicat alguns dels contractes, que pensem que a partir de mitjan d'octubre se compliran els plaços legals i podrà incorporar-se. En això, l'activitat dirigida per a socis, que és el famós Research Class, on tenim com a partners a 11 centres esportius privats de la ciutat, pràcticament la totalitat d'ells, hem arrencat en 44 hores i en breu s'incrementarà fins a les 66 hores, que era el nivell que teníem la temporada passada. A partir d'ahir, simplement, com a novetats, el gimnàs que té ús de socis en el Centre Tècnic Esportiva en un horari algo més reduït, i un nou grup que hem incorporat ja de forma definitiva, que conveniat en l'Associació Espanyola contra el Càncer.
I ja per últim, aquest matí s'ha presentat a la plaça de la Panderola l'arribada del sistema de seguretat viària MAFRE per als més menuts. En aquest cas són alumnes de tercer, quart i cinquè de primària dels col·legis Carmelites, Fundació Flors, Carlos Artou, Jimeno Marón i Concepción Arenal, els que passaran per aquesta iniciativa en la que es vol incidir en alguns aspectes per a la millora de la seguretat viària. Ha estat la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, acompanyada pel director territorial de MAFRE, Luis Carlos Tortajada, els que han parlat d'aquesta activitat, en la que durant tota la setmana els més menuts podran conèixer de primera mà els diferents elements relacionats en aquesta matèria, i també està previst per a divendres una jornada de portes obertes per a que qualsevol xiquet, acompanyat per els adults, per els seus pares o algun familiar, podrà participar d'aquestes iniciatives, ja que han indicat per la durada de la mateixa, vora una setmana, ha estat quasi impossible que tots els xiquets dels centres educatius passen, i per això obriran la participació.
Básicamente es trabajar con niños, se les da una clase teórica o varias clases teóricas en la que se les explican un poco las circunstancias en las que ellos, situaciones que se pueden producir y que ellos tienen que conocer para anticipar y evitar los problemas, y luego se trabaja con ellos desde la experiencia con unos CARS que tenemos para que ellos vayan conociendo las normas, vayan conociendo las situaciones de riesgo y vayan con los monitores trabajando qué cosas tienen que hacer para evitar.
I fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local, a punt d'arribar a la 1:20. Una pausa mínima, de seguida obrim aquest espai de tradicions.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Y asistencia 24 horas low cost.
Auto Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen en Villarreal. Auto Villarreal, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Villarreal. Hoy puede ser un gran día. Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, La Bona Sort. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els dècims de la loteria de Nadal. I a més, si eres client, obtindràs la impressió de les papeletes gratuïtament. Loteria número 3, La Bona Sort. Compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Villarreal. O crida al 964 52 55 88.
Terminan las vacaciones y llega el momento de ponerse las pilas con la formación. Lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a la Academia Estudi Tecles, en la calle Molino 11, Villarreal. Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
Ya, es que esta tarde tengo que ir al dentista y luego ir a ver a mi abogado. O era que tenía que llevar a mi abogado al dentista. No sé, el caso es que es algo de la muela del juicio.
Aparca tus excusas para no acercarte al concesionario a probar la nueva gama Renault Limited, solo este mes con un año de seguro, dos de mantenimiento y tres de garantía. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
A 23, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i parlem de tradicions. Ara també ens explicarà el regidor de l'àrea, Santi Cortés. Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'origen una miqueta d'aquesta música que estem escoltant, no? El perquè de que també entronca en la temàtica d'avui.
Sí, és una cançó de noces, de bodes, del segle XV, que es va trobar ja fa alguns anys, i està escrita en judeo-valencià, m'explique. Uh-huh. Com tots els sociolectes que anomenem, els grups socials, com podrien ser els gitanos o els negres d'Amèrica, tenen una manera de parlar pròpia d'aquest grup. Els jueus parlaven, els jueus de l'antiga corona d'Aragó, de territori catalano parlant o valenciano parlant, parlaven, diguem-ne, una variant pròpia, i és el que anomenem judeo-valencià. I aquesta és una de les poquetes cançons que conservem en aquest dialecte, que podria ser el mateix traduït, que és el judeo-espanyol o el ladino, també conegut així. Uh-huh. Per tant, alguna cosa tenim.
Clar, perquè avui el motiu, no, d'escoltar aquesta música i parlar de la tradició jueva és una figura, no? Comencem per Salomó Vidal.
Salomó Vidal, que es considera que va ser el primer alcalde, o alguns diuen que seria més correcte dir el primer batlle, perquè més que un alcalde era com una mena d'administrador. És el primer uh-huh. alcalde de Villarreal com a tal. I què passa? Doncs que era jueu, és a dir, la seva religió era jueva.
Uh-huh. En quin moment? O com va arribar Salomó Vidal a Villarreal?
Bé, primer o en els primers anys, diguem-ne que Jaume I el que fa és posar una sèrie d'administradors, no? Com és Arnau d'Escrivà, Pere Peironet, que era de l'Ordre del Temple, i fan una mena de gestió per anar repartint les terres de Villarreal, però no tots els que se'ls atorgaven terres venien a ocupar-les. Aleshores, ahir n'hi ha una miqueta de problema. Després posa també a un musulmà com una mena d'administrador, que és el Valle de Sogor, Muse de la Portella, i finalment acaba posant el que es considera el primer Valle de Vila-real el 31 de març de 1276, que seria Salomó Vidal. Salomó Vidal, una de les seues funcions que se l'encomanen era posar una miqueta d'ordre a tot este tema dels propietaris absentistes. Què vol dir absentistes? Doncs que no feien cas de que no només era repartir la terra, sinó que l'havies d'ocupar, no? I havies de donar-li doncs això, moviment, no? Crec que ens sona tota aquesta història, no? Perquè no és només quedar-te una casa i no donar-li ús, sinó doncs utilitzar-la, no? Per això, i és una cosa que encara està en el debat avui en dia, fixeu-vos. Després, doncs este valle està entre dos reis, no? Després de Jaume I, ve Pere I el Gran, i ell continua mantenint a Salomó Vidal, el primer valle, com he dit, jueu. Salomó Vidal també s'encarrega de la construcció de cases a la zona de la vila i de la gestió dels comerços que comencen a aparèixer en aquella vila real incipient. Uh-huh. Però voldria centrar-me una miqueta en el que representa la tradició jueva de Salomó Vidal, perquè hem parlat així de moltes tradicions diverses, no? Romanesa, ortodoxa, protestant, catòlica, uh-huh, que és la majoritària, de la qual hem abundat moltíssim, però de la jueva poquet se'n coneix. I què passa? Doncs que juderies al País Valencià hi ha unes quantes, i per cert, podríem també proposar fer com una ruta, no?, de les juderies, uh-huh, perquè per ser Vila-real, en aquesta ruta imaginària que ens estem imaginant ara, turística, doncs formaria part juntament amb Morella, Sant Mateu, Castelló, Onda, Borriana, i així més a prop tenim la de Sagunt i València, uh-huh, i després n'hi ha algunes més, com la de Xàtiva, Elx, Oriola, Alzira i Xelva. Però només a Castelló ja podríem fer
una bona ruta
de juderies.
Uh-huh. I així en tenim, crec, no?, alguna informació llegit que va estar habitada fins a finals del segle XV, no?, més o menys.
Més o menys, la juderia de Vila-real sí que, clar, hi ha un descens important ja al segle XIV, perquè uh-huh, fixeu-vos que, per exemple, el mateix Sant Vicent Ferrer, ell fa algunes predicacions seues clarament antisemites, no?, que això ja comença, l'antisemitisme ja comença a prendre força al segle XIV i acaba al segle XV. Entre això i que va haver una baixada de la demografia en general, per les pestes, tot això, uh-huh, doncs fa minvar la població de Vila-real. I realment, quan arribem a l'expulsió, al decret d'expulsió dels Reis Catòlics de 1492, sembla ser, per la documentació que tenim, que ja quedaven pocs jueus així. Vull uh-huh dir, és una cosa més pròpia dels primers segles, que també es dona, com he dit, a Borriana. De fet, com Vila-real naix com una secessió de Borriana, Salomó Vidal l'envien de la juderia de Borriana.
Uh-huh, així que arriba. I quina és la empremta? Avui dia encara bevem o Vila-real deu alguna cosa a aquesta presència jueva?
Vaig a ser agosarat i vaig atrevir-me a dir que diverses coses. No només el que sempre s'ha dit o s'ha comentat que podria ser la localitat de l'antiga sinagoga, ja sabeu que església traduït al món jueu és sinagoga, no? Com, uh-huh, cada religió té el seu edifici uh-huh propi, el del judaïsme és la sinagoga. I l'actual la capella de la Sang, que és on estan els lluïssos, sempre s'ha dit que si ahir, no, com està la juderia al costat, doncs podria estar el lloc de culte del judaïsme. A banda d'això, molt a prop està el carrer de la Sang. I sí que volia fer subratllar una miqueta, perquè pot ser poca gent ho sap, perquè les juderies sempre van acompanyades de la devoció a la Sang. Això passa també a Borriana, també hi ha un carrer, si no recordo malament, de la Sang. Així tenim una confraria de la Sang, que la tradició, dic, no la documentació, sinó la tradició diu que la va fundar Sant Vicent Ferrer. I per què la Sang acompanya a les juderies? Doncs perquè hi ha un text de l'Evangeli de Mateu 27-25, no? Capítol 27, vers 25, que diu que la seva sang caiga sobre nosaltres i els nostres fills. Això ho haurien dit els jueus al peu de la creu. I aleshores els diversos predicadors, quan parlen de la sang, parlen de la culpa jueva. Però, i a més, els jueus, en la seva tradició culinària, molt rica per cert, no poden utilitzar cap car que no estiga ben desagnada. Uh-huh. Això és el que anomenem kosher, que haureu sentit també en el món àrab, és el menjar halal. En el món jueu s'anomena kosher, que vol dir, traduït al valencià, pur, no és el menjar pur, i per tant no podia tindre cap resta de sang. Uh-huh. És per això que moltes pastes o moltes tradicions culinàries nostres tenen sang, per exemple les pilotes de sang, que són molt populars a Vila-real. Això m'ho estic inventant, però per què era important per als cristians demostrar que menjaven sang? Doncs perquè si tenien alguna sospita de vindre de família jueva, això podia esdevindre o podia resultar en persecució, uh-huh, o que els apuntaren en els dits. Perquè temps després de l'expulsió, molts jueus directament se'n van, no? Marxen de la península del que ells anomenaven Sefarat, uh-huh, que és com ells anomenaven el que els àrabs anomenaven Al-Àndalus. Nosaltres ho anomenem Espanya, els àrabs a l'Àndalus, i els jueus Sefarat. Aleshores, ells, molts que es queden són els que anomenem criptojueus, és a dir, que no practicaven en públic ja, reconegudament, uh-huh, el judaïsme, però que podien vindre de famílies jueves i que tenien sospita o sospitaven que podien seguir practicant el judaïsme. Uh-huh. Per a demostrar que no era així, doncs menjaven receptes amb sang. I és per això, pot ser també, que se van popularitzar en cert moment les receptes en sang. Una altra cosa seria, que no podríem fer-ho perquè hi ha edificis ara, investigar què n'hi havia allà baix, no? De la juderia.
Si n'hi ha alguna resta.
Perquè fa pocs anys, a Girona, que n'hi ha un call és el barri jueu, que també sabeu que solia estar tancat, i era la zona, el barri jueu, on els jueus feien els seus negocis i només entraven els jueus, no? I allí es va descobrir el que s'anomena un mikvé, que és un bany de purificació. És com una mena de bateig en el ritual jueu, i fa poquet, molt poquet, es va trobar una excavació arqueològica. Qui sap si ahí baix estaria també. A Sagún es van trobar, a la juderia de Sagún, es van trobar també que a la part baixa de les cases antigues hi havia un foraet que feien servir per encaixar ahir les portes, no? Uh-huh. Els engranatges de les portes. Què passa? Que a totes les portes de les cases jueves es posava el que s'anomena una pregària votiva, que és la mesusà. Era una mena de foraet on dins amagaven unes pregàries escrites en hebreu i beneïdes per el rabino. I aleshores, clar, quan desfan les juderies, doncs aquests forats els aprofiten per encaixar ahí algunes portes, com es veu que es van trobar a Sagún.
Uh-huh. Així que pot ser, no? Si també tinguem alguna resta, però per ara serà un misteri, no?
Per ara seria, és un misteri perquè, clar,
no vas a enderrocar les cases.
No podem, evidentment no podem, però pot ser en algun moment alçant el carrer, qui sap si es podria trobar. Ha quedat també, no sé si molts vilarrealencs recordaran que hi ha com un monstre amb el qual es solia atemorir als xiquets, a banda del de Moro Musa, que tots coneixem. No sé si vos sonarà el de El Moti. El Moti és un cognom jueu. Per tant, podia ser que ha quedat del nom d'algun rabino, algun jueu que es dia... Encara hi ha molts jueus avui en dia que s'anomenen així, o xuetes. També voldria subratllar una miqueta d'onomàstica, per si alguns podrien sospitar que tenen ascendència jueva. Evidentment, Vidal encara es manté aquest cognom, encara, i és una traducció de l'hebreu Jaim o Jaim, que vol dir vida, no? I aleshores és molt probable que es traduïra això, i d'ahir ve vida, i d'ahir Vitalis, Vidal, Vidal, Vitalis. Altres noms també podrien ser, per exemple, La Porta o Sa Porta, perquè era salat, perquè devia ser algú que vivia a prop de la porta del call, de la porta de la juderia. I per això s'aporta. Més cognoms que s'han dit que podien ser d'origen jueu, doncs Job, perquè és una traducció de Zeb, que és un nom, un cognom habitual jueu, i també Vila-real, perquè era costum també, com no tens cognom, perquè eres un jueu que convers, doncs te posem el nom de la ciutat i ja està, no? I aleshores tot això podia ser alguna reminiscència, qui sap, d'ascendència jueva.
I ha creat ahir vostè una miqueta de dubte, no?, els que tinguin aquests cognoms.
Sí, sí, sí. Encara que sí que vos avise que en la tradició jueva, diguem-ne que com no són prosèlits, és a dir, no van a convèncer per les cases per a que et convertisques en jueu, sinó que és purament de tradició i va per via materna, no per via paterna.
Per tant, la mare ha de ser jueva, el pare és igual, no? Ha de ser la mare jueva per a que et pugues considerar d'ascendència jueva, segons les seues tradicions.
Doncs aquest és un breu recorregut d'aquesta també part històrica jueva que es va perdre, no? Però que algun vestigi encara en tenim a la localitat. Regidor, moltíssimes gràcies per apropar-nos també a aquesta part de la història de la localitat i ens veiem en uns dies. Un plaer.
A vosaltres, gràcies.
Nosaltres arribem a la 1:35, una pausa mínima, de seguida parlem amb Paula Bonet, que ahir va rebre un dels guardons dels Premis 9 d'octubre que concedís la Generalitat al motiu d'aquesta festa autonòmica.
Si te gustaría tener un crossover compacto, personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 13.700 euros. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
La vilarrealenca Paula Bonet rebia ahir 9 d'octubre al Palau de la Generalitat la medalla al mèrit cultural. Escriptora, il·lustradora i pintora, Paula Bonet té una trajectòria professional molt renombrada i continua aconseguint grans èxits amb els seus treballs. Molt bon dia, Paula, i enhorabona.
Bon dia, Núria. Moltes gràcies.
Bé, el primer de tot, què ha suposat per a tu rebre aquest guardó?
Doncs, realment ha estat una sorpresa bèstia, no? Perquè tampoc tinc tan llarga trajectòria com esteu dient. Jo trobo que si comencen ara a entendre què significa pintar, què significa escriure i quin és el missatge o l'objectiu de la meva feina. Així que és un honor immens que se m'hagi premiat i sobretot el que m'aporta és confiança. I quan veus que tens la confiança per part de gent que admires i de gent que valora la cultura, és tot molt més fàcil.
Per a nosaltres portes molt de temps perquè et coneixem i et reconeixem des de fa tants anys, que portes una trajectòria grandíssima, per cert, i, bueno, i que portes el nom de Villarreal allà on vas, i això és importantíssim també per a la gent de la localitat. Però bé, parlem d'aquest discurs, no? Un discurs en clau femenina que sempre intentes tindre tant en xarxes socials com en el discurs també o en les paraules que vas tindre ahir el 9 d'octubre.
Sí, per a mi, bueno, primer, sempre que parlo amb vosaltres ho dic, però no vull cansar de dir-ho perquè és veritat, sense Villarreal hauria estat molt més difícil, perquè des del principi, des de les primeres exposicions, tot el poble estava recolzant-me. Sí. Així que si aquí estigui escoltant, li vull agrair que hagi estat ahir des dels primers treballs. El discurs femení i feminista crec que és imprescindible. Estem en un context que està fet a la mesura de l'home. Sí. Estem en un context heteropatriarcal, estem en un context en el que el discurs masculí, totes les històries que se'ns expliquen, els llibres que hem llegit des de xicotets i xicotetes, sí, han estat escrits per homes. La nostra experiència emocional, la nostra experiència intel·lectual, parteix de l'experiència masculina. I les dones sempre hem estat allà com en un segon plànol, no? Som més de la meitat de la població, però encara se'ns considera com un col·lectiu. Sí. I a la literatura, per exemple, apareixem quan el personatge principal necessita que el cuiden, necessita que l'estimen o necessita enamorar-se. Llavors jo crec que estem en un moment molt interessant, i es va veure l'últim 8 de març, estem despertant col·lectivament, tant homes com dones, i ens hem adonat que el subjecte femení també és subjecte i que el femení també és universal, no? Que les dones no parlem de coses de dones perquè ens llegisquen les dones.
Clar.
Parlem de coses de dones que són igual d'universals que les coses de les que parlen els homes.
Bé, ara estàs en Bilbao, en una gira presentant Roedores, un doble llibre composat per un conte il·lustrat que li vas dibuixar a la xiqueta que esperaves i que està acompanyat per Cuerpo d'embarazada sin embrión, que és un breu text en el que contes pues, la teua experiència, no? en aquests aborts. Què és el que has buscat escrivint aquest Cuerpo sin embrión i il·lustrant aquests Roedores?
El que he buscat és posar un tabú sobre la taula, perquè resulta que quasi tot el que ens passa a les dones, i sobretot quasi tot el que es passa als nostres cossos mentre no siguin joves i estirats i, i ahir sí que apareixen en l'espai públic, en valles publicitàries de gans i hipersexualitzades. Però quan, quan es tracta de nosaltres, no hi ha informació. Nosaltres som les grans desconegudes per a la medicina, per exemple, però també som les grans desconegudes per a nosaltres mateixes. Llavors, jo porto uns anys que estic intentant llegir dones, no vull dir amb això que no vull llegir homes, el que passa és que penso que he llegit tants homes que he d'igualar una mica el número de dones. I m'ha donat que llegint a dones com, per exemple, Anne Sexton, o com Clarice Lispector, o com Sylvia Plath, entenc molt millor qui soc, com m'he de relacionar amb mi, com m'he de relacionar amb el meu context, i cresc, no? Cresc a nivell emocional, a nivell intel·lectual, i això passa perquè elles posen sobre la taula uns tabús que han format part de les tenebres, no? Que les dones han viscut en silenci, en vergonya, pensant que tenien una tara. A mi m'agrada molt Anne Sexton quan parla del moment en el que va parir i va rebutjar a la seva filla. Jo crec que és important que es parlin aquestes coses perquè passen.
Són realistes.
I si no ens les expliquem, si a tu et passa i no tens l'experiència o almenys o no saps que altres dones també els ha passat, sentiràs que ets un monstre.
Sí.
I com quan va passar, jo vaig tindre dos avortaments en un any. El primer cop vaig formar part d'este silenci col·lectiu, em vaig sentir molt malament, pensava que tenia una tara, perquè a més, a les xiquetes, quan naixem, mos donen un nino, enseguida, no? I enseguida estem fent de mare.
Sí.
I quasi mos diuen que feminitat i maternitat van de la mà. I no és així. Feminitat és
tens el dret a escollir, no? Al cap i a la fi.
Perdona?
Tens el dret a escollir, no? Si vols o no vols ser mare.
Hauries de tindre el dret a escollir, però no el tenim. A mi m'agrada molt una autora xilena que es diu Lina Meruane, que diu que la pregunta que se'ns fa des de xicotetes és incorrecta, no? Sempre ens pregunten quants fills vols tindre o quan vols ser mare. Però la pregunta correcta hauria de ser, vols ser mare?
Clar.
Ja partim de la base de quants fills vols tindre.
Sí, sí.
No?
Sí.
I crec que això és una cosa que s'ha de revisar. I amb Cuerpo de Embarazada sin Embrión el que intentava era nombrar una realitat que passa amb moltíssima freqüència i que també amaguem. I tenim que poder parlar-la, tenim que poder patir un dol per un fill que no ha nascut. Aquest context tampoc ens permet viure un dol per un fill que no ha nascut.
Aquest tema és el que volia tractar jo també, perquè d'això parles molt, no? D'aquest dol, perquè moltes vegades és com que com no ha nascut no existís, no?
Sí, això és el que entra en el context, però tu ja has establert un vincle.
Clar.
Ja, i no només físic, que també. I bueno, una altra cosa que també s'ha de parlar, no? De com són els embarassos de dolorosos moltes vegades. Sempre ens hem vist en la maternitat i l'estat de gestació com una cosa preciosa, no? Sí. Vas a buscar literatura i primer que no en trobes i després que t'has de resignar a comprar aquestes revistes, cursis...
I de tot molt bonic, no? Molt idealitzat.
Sí, i no és així. Hi ha embarassos que són molt dolorosos. Hi ha embarassos que, a punt d'arribar a la seva fi, es trunquen, no? I en 8 mesos has de parir un xiquet mort.
Sí.
I això, quan li passa a alguna dona, o a la parella, i l'experiència, òbviament, no és la mateixa, però també la projecció...
També.
De creació de família o de la protecció de vida amb un ésser nou, no? amb el teu futur fill, també afecta els homes, òbviament.
I, i és com que han de callar, no? Han d'estar en silenci.
Sí, hem de callar, perquè, clar, si eres dona i vols tenir un fill i no pots, tu te culpes. I també... Hi ha una cosa que m'ha semblat molt greu i molt interessant després de patir aquesta experiència, que és que inclús mèdicament se'ns culpa a les dones. Fins que no te passa 3 vegades, fins que no tens 3 avortaments espontanis seguits, el foco no et gira cap a l'home. Ets tu la responsable. I és molt probable que no siguis tu la responsable o que n'hi hagi una incompatibilitat genètica. Poden passar moltes coses.
Clar. Bueno, la veritat és que en quin moment vas ser valenta i vas dir vaig a contar-ho, estic farta de callar?
En el moment en el que m'he passat per segona vegada, perquè, clar, la primera vegada no tenía les ferramentes para poder gestionar-ho. Però la segona vegada ja sabia tot el que anava a passar, més o menys. No? Sí. Ja sabia que havia d'entrar en un quiròfan, que farien, una intervenció, que hi hauria un postoperatori, però tota la part del silenci sí que depenia de mi i no tenia per què fer-me càrrec d'això també. I a més vaig pensar que si era coherent amb el meu discurs i era coherent defensant totes aquestes dones de les que estava parlant antes, tenia que nombrar també la meva experiència, perquè això també és un tabú. I vaig sentir, no és el que més em ve de gust, òbviament, parlar d'això, però vaig sentir que tenia un compromís amb el context i sobretot amb les dones. I no només amb les que estem ara sí, volent o no volen ser mares, sinó amb les que venen després.
Bueno, i va remoure en un tuit a través de xarxes socials que on ja vas exposar, no?, la teua situació.
Sí, perquè vaig ser molt conscient de que això ho havia d'anomenar i com que m'acabaven de donar la notícia i em sentia molt forta i sentia molt fort també el dolor, vaig pensar que seria el millor moment, no?, per emetre aquell missatge. També va passar pel cap la idea de que estava sent una suïcida.
Imagina't.
Ja. Igual, també com ens fan creure que som unes histèriques i que estem bloques, també vaig pensar que potser estava en un moment histèric, però em va donar
en un moment emocional complicat, clar.
Sí, però... I a més, també era la primera vegada que a través de les xarxes socials mostrava una realitat sense el filtre artístic. Per a mi, les xarxes és molt important utilitzar-les sense explicar la meva intimitat, només com a aparador de la meva feina. Però en aquell moment, perquè el missatge arribara i arribara bèstia, vaig veure que havia de penjar aquella foto. Perquè a més estem cansades i cansats de veure fotos embarassades, felices, aquesta frase horrible de luciendo tripita, com si l'embaràs fos lucir tripita, i tota la part lletja, o tota la part dolorosa, o tota la part boixant, no se'ns explica. I llavors vaig pensar que jo volia explicar-ho, no? Volia ensenyar a una dona embarassada, que estava embarassada, però contenia un embrió mort.
¿Esperaves tanta repercussió, Paula?
No. Sabia, el que esperava era un feedback positiu i un feedback negatiu. Sabia que, que hi hauria gent recolzant-me i gent que atacaria aquella decisió. I em va sorprendre molt perquè el feedback va ser 10.000 cops superior al que jo podia preveure i absolutament positiu. No va haver res negatiu. No em va arribar res negatiu.
I això te va canviar? Què va suposar per a tu?
Bé, jo ja sabia que estava fent les coses bé, perquè també quan ens despertem, no?, quan les dones i els homes es desperten i sabem que tenim que nombrar el món també en femení, sabem que tenim raó. Jo ja sabia que tenia raó, però tot i així estic segura de que jo no m'hauria atrevit a fer això si no fos conscient de la sororitat que existeix ara mateix, de com totes les dones estem molt pendents de les altres dones i recolzant-nos. Sí. I sent que tingui ser coixí, perquè jo també soc coixí de tres dones, i això també et dona molta confiança i molta seguretat.
Bueno, i en aquesta ocasió el que has fet és separar la il·lustració del text, que això és una experiència també nova, no?, per a tota la gent que te seguís i per a tu mateixa.
Sí, bé, clar, és que el llibre són dos llibres perquè la primera part, que és un acordió pintat, és un llibre que jo li havia pintat a la meva filla. Era un llibre que volia contar-li, no? Per a mi la literatura és molt important i volia que un dels primers vincles fos literari. Sí. I com que ja li havia comprat molts àlbums il·lustrats des de que vaig començar a viatjar amb 19 anys, volia que n'hi hagués un meu. I vaig pintar aquell llibre pensant que allò naixia de la meva intimitat. I aquell llibre no
anava a veure la llum, pintat. No?
No, perquè, de fet, si hagués pensat en un públic, no hauria tingut aquest format. De fet, ara l'editorial se les ha vist complicades per a poder editar-lo perquè han hagut de fabricar el paper, inclús, perquè si no s'hagués vist d'una junta, perquè és bastant llarg. Però llavors, per una part d'estar este acordió, que yo pensaba que era un llibre il·lustrat, que era un llibre infantil il·lustrat, i ara en perspectiva veig que això no ho pot veure un xiquet perquè és molt fosc i les pinzellades són molt agressives i realment el que estava fent era volcant totes les meves pors, no? I tota l'angoixa que vaig viure en el segon embaràs per por que passara el mateix que en el primer, que és el que va acabar passant. I clar, quan decidís publicar aquest acordió, veig que he de publicar el diari dels dos avortaments perquè s'entenga. Per això està separat, perquè no és un llibre... Bueno, de fet, jo crec que cap dels meus llibres són llibres il·lustrats. De fet, jo no soc il·lustradora, encara que aparega l'etiqueta a tots els llocs. He treballat com a il·lustradora en alguns casos, però són molt poquets i són sempre perquè crec molt el projecte i sé posar-me al servei d'aquest projecte, perquè no sé posar-me al servei de tots els projectes. Ara estic treballant amb Joan Didion, per exemple, amb l'autora americana, amb un llibre sobre la pèrdua, també. O puc fer el Tirant lo Blanc, perquè qui no coneix i estima Joan Martorell, no?
I tant.
Però normalment els meus llibres no són llibres il·lustrats, són llibres en els que s'explica una història amb imatge i amb text. No són il·lustracions al servei d'un text. És un text que conviu amb unes imatges. I en aquest cas sí que és diferent perquè, bueno, pel que acaba d'explicar, perquè tot i que les dues peces es van anar fent al mateix temps i expliquen el mateix, una anava destinada a un context concret, que era les nits al llit d'una meva filla,
sí.
I l'altra anava a un altre, destinada a un altre context, que era un llibre sense imatges, que de fet és un llibre que encara estic escrivint, perquè el que he publicat són extractes super concrets d'aquella experiència.
Estàs escrivint-lo vol dir que tornaràs veure la llum o no? El que
clar,
estàs escrivint.
És que no ho sé. Jo crec que això mai se sap, no? Quan estàs treballant en una obra, mai. Si tens en compte plates d'entrega i el públic, aquella obra no té ànima. El que és important és que aquella obra es vagi gestant i tingui el temps necessari de creació i de repòs. No sé si ho publicaré o no, perquè no sé si acabaré podent fer alguna cosa digne, però per a mi era important qüestionar la maternitat, perquè a més crec que no existeix la maternitat, sinó les maternitats, no?
Sí,
també. Com se'ns ven un únic model de maternitat i com, si no estàs dins d'aquest cànon superestricte, ets una mala mare...
Estàs fora, no? Sí.
Se't culpa... Sí.
A qui diries que va dirigit?
Doncs mira... no. Ara que estic fent presentacions, estic veient que el públic és molt ampli. I això m'agrada molt, no? Que vinguin dones molt grans, que van patir alguna cosa semblant i tampoc ho van
nombrar. I van callar, sobretot.
Ho tenen allà encallat, sí. Que vinguin dones molt joves i sàpiguen que això es pot passar.
Sí.
Que també venen moltes dones que els ha passat. I venen molts homes, també. Que també m'expliquen que quan va passar ho van soterrar i no volien saber res. I a partir del llibre estan convivint amb aquella idea i estimant aquell ser que van estimar mentre estava gestant. Llavors, va dirigida a un públic molt ampli, a homes, a dones i de moltes edats diferents.
Pues això és el millor de tot. Bueno, i totes aquelles persones que estiguen esperant per a poder veure't, per a poder que els pugues firmar, quan vindràs cap a la terreta?
Tinc moltes ganes.
Perquè estàs lluny, eh?
Quan vaig arribar a l'hotel a Bilbao vaig dir, mare meva, he estat a 5 ciutats en un dia. He estat a 5 ciutats de la península en un dia.
Increïble, sí, sí.
Tinc previst estar en València el dia 26 d'octubre. I tinc moltes ganes de fer algun Vila-real, perquè sempre que faig algun Vila-real em sent molt feliç i molt ben acompanyada. Me'n vaig anar en 17 anys i cada vegada tinc més morrinya i tinc més ganes de tornar. Però en Vila-real no hi ha res concret encara. Suposo que alguna cosa faré, perquè sempre ho acabo fent, per amor. Però per ara, el dia 26, a FNAC,
molt bé.
València.
Molt bé, doncs per a tots aquells que estan escoltant-nos i que tenen tantíssimes ganes de poder veure una altra vegada a Paula Bonet. Paula, que vagi genial aquesta vesprada a la presentació del llibre a Bilbao i genial també tota aquesta gira que tens per davant i tots els projectes. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que sabem gràcies que l'agenda és apretadeta, eh?
Bueno, però és Vila-real.
Gràcies,
una
Paula.
Abraçada. Una abraçada.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany, preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i avinguda Pius 12 a Vila-real i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out. En el polígono y fondo de Alquerías, junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
Curam Natura, herboristería y centro de terapias naturales. Y ahora, además de por dentro, te cuidamos por fuera. Tratamientos corporales y faciales con tecnología de última generación. Combatimos la celulitis, flacidez, exceso de peso. Eliminamos manchas, cicatrices o rojeces que te ayudarán a tener un aspecto más joven. Estudios clínicos nos avalan. Curam Natura, calle Cueva Santa 28 de Vila-real. Tu tienda de salud natural.
Si vols aprendre valencià, ho tens ben fàcil. La Regidoria de Normalització Lingüística t'ofereix cursos gratuïts de valencià a partir de novembre. I si vols conversar en valencià, apunta't al voluntariat. Per a més informació, telefona al 964-547009. Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança en normalització.
Què t'he dit? Quiet. Que no te mogues del racó de pensar. Reflexiona el que has fet.
Aquesta setmana els nostres polítics envien al racó de pensar a... I nosaltres tenim avui com a convidat polític per a que envie al racó de pensar algun dels seus companys, doncs el portaveu de Ciutadans, a Domingo Vicent.
Des de Ciutadans enviem al racó de pensar a l'alcalde José Benlloc i el seu model de PSPV per a Vila-real. Un projecte de ciutat que és un castell en l'aire, un bluff muntat a base d'anuncis incomplits i improvisacions. Ell mateix ho va admetre quan va assegurar que es tornava a presentar a l'alcaldia perquè li quedava un 70% del projecte de ciutat. És a dir, en 8 anys ha fet un 30. Què pensa, quedar-se de 9 anys més pegat a la cadira? On està la regeneració i la renovació? Mentrestant, en aquest 30%, el Partit Socialista ha aconseguit el rècord de la major contribució de la història de Vila-real i una ciutat bruta i mal mantinguda, que per a ells sols és culpa dels veïns, que són uns cochinos, o de Ciutadans, per demanar solucions com redactar un nou contracte de neteja. En aquest 30%, a més, no s'ha inclòs els retards als funcionaris, les ajudes als pares i associacions o pagar sistemàticament en retard als proveïdors. No han resolt el problema del PGOU perquè ni saben ni volen. Tampoc han aconseguit dur habitatges socials a Vila-real. I sí, col·leccionar edificis abandonats, com el Gran Casino, el Molí de Vila o encara pretenen l'Hostal del Rei. No han acabat amb l'atur dels majors de 45 anys, malgrat les peticions de Ciutadans per a recolzar aquest segment tan castigat. No han executat la majoria de projectes pressupostats com l'aparcament de camions, mentre Nules, Betxí, Xilxes o Almassora ja en tenen un. Han consentit la supressió d'un ambulatori de proximitat com Torremosa per no voler enfrontar-se als seus caps de València. Han permès que el col·legi Carles Artou estrene barracons en lloc de classes de rajola, que les guarderies estiguen en perill o que en el José Sorianos vagi reduint el sistema plurilingüe, perquè sols saben dir si ho anar a marxar. I finalment, han minvat la competitivitat dels gimnasos, han retallat en activitats del Servei Municipal d'Esports, tot i ser la ciutat amb més infraestructures esportives que tant els agrada presumir. Sobre aquestes i altres exemples del seu 30% de ciutat, ens agradaria que reflexionara i fer autocrítica en aquest racó de pensar, encara que la veritat no tenim ningunes esperances, ja que durant 4 anys hem pogut comprovar que la culpa sempre és de la resta o de l'herència rebuda. Aquest és el model del Partit Socialista de Benlloc.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió o boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Dues en punt de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12. Així que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Vila-real,
92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Enriqueta García García. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde en la capilla del Tanatorio San José. Domicilio de la finada calle Pellíscola número 8 cuarto. Velatorio en Tanatorio San José. Calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.